Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una. Us parla Arnau Vilà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat l'equitació del deute autonòmic que, aquesta tarda, s'haurà de debatre en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que se celebrarà a Madrid. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'ha qualificat com a un regal que pagaran tots els espanyols. Tots dos han participat al Congrés en una nova sessió de control a l'executiu.
Usted se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénsese lo mejor, señoría.
A la reunió d'aquesta tarda, el govern espanyol proposarà condonar un deute de 83.000 milions que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. Del total de 100.000 són de Catalunya. I per la seva banda, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat explicacions aquest matí en un missatge a la plataforma X del per què es perdona un 50% del deute a Andalusia i només un 20% a Catalunya, reclamant la condonació total perquè l'administració catalana ha d'alliberar-se de tot aquest problema que l'Estat li va carregar al damunt. I el govern i els comuns han acordat construir 1.200 pisos en 14 solars de la Generalitat. Ho ha dit el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament fa uns minuts.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, per això hem desplegat diferents mesures en aquest respecte i, efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars que són propietat de la Generalitat de Catalunya seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
Aquests municipis són a Terrassa, Llançà, Barcelona, Girona, Tarragona o Figueres. Des dels comuns, per la seva banda, Jessica Albiach ha demanat al govern que eviti que 36.000 pisos protegits passin a estar al mercat durant tot aquest any. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I 6 de febrer de 2025, això és l'enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 26 de febrer, us parla Joan García. Avui tenim el Martí una mica malalt. Esperem que demà ja pugui ser amb tots nosaltres. En tot cas, el dia d'avui ve marcat per la ressaca de la Copa del Rei de Futbol amb l'empat espectacular 4-4 entre el Barça i l'Atlético de Madrid en partit d'anada de les semifinals. Un match ple de gols i on el Barça es va deixar empatar un 4-2 a falta de pocs minuts per al final. La tornada dictarà sentència. També coneixerem el nou fitxatge del Baxi Manresa de bàsquet, de l'e-pivot francès de 22 anys que jugava fins ara als Lakers de Los Angeles amb qui alternava l'NBA amb la Lliga de Desenvolupament. En aquest cas és el francès Armel Traoré. I també és notícia que el Tour de França de 2026 tindrà 3 etapes amb clar accent català. Repassarem les dates, les sortides i també les arribades. I us donarem més detalls d'aquesta cursa ciclista referent a nivell mundial. També parlarem de futbol sala, d'handbol i waterpolo, entre d'altres esports. Tot això i més avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català, aquí a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, 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 hey. Sílvia Ferrer, bon dia.
Bon dia, Joan.
En futbol, Barça i Atlètic de Madrid van empatar a 4 a l'anada de les semis de la Copa del Rei de Futbol.
Els matalassers van començar amb 2 gols en els primers 5 minuts de partit gràcies a les dianes de Julián Álvarez i Griezmann, però el Barça va reaccionar i arribava al descans per davant en el marcador amb els gols de Pedri, Cubarsí i Íñigo Martínez. A un quart d'hora, pel final del partit, una diana de Lewandowski feia pensar que el partit quedava sentenciat, però Llorente, al 84, i Sorlot, al 93, van fer el definitiu empat a 4. L'eliminatòria es resoldrà al Metropolitano el pròxim 2 d'abril amb la tornada de la competició.
Pel que fa al Barça Atlètic, baixem a la primera federació. El conjunt blaugrana ha anunciat a Sergi Milà com a nou entrenador del filial, substituint d'aquesta manera Albert Sánchez.
La mala dinàmica blaugrana amb 8 partits consecutius sense guanyar i en zona de descens ha desencadenat aquesta decisió. Milà, fins ara coordinador del futbol 11 del futbol formatiu del club, té més de 20 anys d'experiència a les banquetes de les categories inferiors del Barça.
En bàsquet, el Sant Feliuenc ha anunciat aquest dimarts que el Barça tanca la vinculació amb l'equip del Baix Llobregat.
El vincle més gran a nivell esportiu de les dues entitats és quan va arribar a jugar a la màxima categoria, sent Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. El Sant Feliuenc explica ara que configurarà un nou projecte per al curs vinent, ja fora del paraigua blaugrana.
Més bàsquet, el Baxi Manresa, hi arriba el francès Armel Traoré.
A l'epivot francès de 22 anys que jugava fins ara als Lakers de Los Angeles, amb qui alternava l'NBA amb la Lliga de Desenvolupament.
I més bàsquet, Quino Colom ha anunciat la seva retirada.
El base andorrà de 36 anys tanca la seva carrera professional després de gairebé 20 temporades. El base es va formar a l'Andorra i al Lleida abans de començar a jugar professionalment al Saragossa. A partir d'aquí va passar per més d'una dotzena d'equips, tant nacionals com estrangers, com l'Únic Kazan, l'Estrella Roja o l'AEK d'Atenes. Les dues últimes temporades les va jugar al Bàsquet Girona fins que va acabar contracte aquest estiu. Colom ha jugat 315 partits a la Lliga ACB i també va ser internacional amb la selecció espanyola.
I un altre punt de bàsquet?
I a la tercera federació, aquest dimecres, recupera un partit de la jornada 17. A partir de les 5 de la tarda, duel de la part alta de la classificació entre el Cadí Manresa i el Barça Atlètic. Tots dos equips sumen 12 victòries i pugnen per la tercera plaça del grup B.
Pel que fa a l'handbol, important victòria del Freikin Balonmano Granollers a la Lliga Europea.
Els vallesans es van imposar al client suís 31-29. Amb aquest triomf, els d'Antonio Rama mantenen vives les seves opcions de superar la main round en una última jornada que jugarà la setmana que ve davant del GOG. Un triomf a Dinamarca donaria l'accés als vuitens de la competició europea.
En futbol sala, aquest dimecres és el torn per l'Indústria Santa Coloma en la 20a jornada de primera divisió.
Els colomencs reben la visita del Còrdoba a partir de 8:45 del vespre. Un triomf dels de Xavi Closas davant un rival que és 12è situaria l'Indústries en play-off, ja que ahir el duel entre el Jaén i el Pozo va acabar amb empat a 2. Ahir el Barça va patir de valent contra el CUE, el Saragossa, per endur-se la victòria 1-2. Un gol de Sergio González a l'equador de la segona part donava el triomf als de Tino Pérez. Els blaugranes continuen tercers a 2 punts del Peñíscola, però a 3 del líder, el Movistar Inter, que va empatar a 0 contra el Cartagena.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga aquest dimecres la segona jornada de la segona fase de la Champions League.
Els mariners, que van caure en la primera jornada a la piscina del Fenerbahçe, reben la visita de l'Oradea de Romania, que també va caure en el primer partit a partir de les 8 del vespre. Els jugadors dirigits per Elvis Fatovic necessiten el triomf per no veure's despenjats en aquest inici dels quarts de final.
I més waterpolo, en aquest cas a la divisió d'honor femenina.
Aquest dimecres es juguen 2 partits de la jornada 17. A 8:45, el Rubí, últim classificat, rep la visita d'un dels candidats al títol i tercer a la Lliga, el Terrassa. I a 9:15, el Sant Andreu, segon a la classificació, i un altre dels candidats al títol final rep el Sant Feliu, situat a la part mitjana. D'aquesta mateixa jornada, ahir es disputava el Sabadell 16, Catalunya 8. Les vallesanes són líders amb 7 punts més que el Sant Andreu, que té un partit menys.
I en tenis taula continua a hores d'ara a Tarragona, el campionat d'Espanya.
Demà s'iniciaran les copes al Rei de Rei i de la Reina, que culminaran divendres abans de les dues darreres jornades de l'esdeveniment.
Comencem aquest en joc i ho farem parlant de la ressaca d'ahir del partit del Futbol Club Barcelona anada de les semifinals de la Copa del Rei entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Un partit farcit de gols, fins a 8, 4-4 el resultat final, i ara tot pendent de la tornada al Metropolitano el 2 d'abril amb la tornada d'aquesta competició. Un partit que va començar, doncs, de manera negativa pels interessos del conjunt de Hansi Flick, amb un 0-2 amb gols de Julián Álvarez i Griezmann als 5 minuts de partit, però el Barça va reaccionar de quina manera, arribant al descans per davant, amb gols de Pedri, Cubarsí i Íñigo Martínez. A un quart d'hora pel final del partit, Mariana Lewandowski feia pensar que pràcticament l'eliminatòria estava sentenciada amb aquest 4-2, però Llorente al 84 i Sorloth al 93 van fer el definitiu empat a 4. Anem a escoltar declaracions, reaccions després del partit. El primer en parlar, el tècnic blaugrana Hansi Flick.
I'm disappointed. Satisfied with the match how we played.
Estic decebut, satisfet amb el partit per com hem jugat. Ens hem recuperat després dels dos gols. Dos gols en contra a l'inici del partit. Però ens hem recuperat. Com hem jugat a futbol. Hem dominat. Ha estat realment genial.
I és moment d'escoltar el defensa central del Barça, el jove Pau Cubarsí, que ahir a la sortida d'un córner feia el seu primer gol amb la samarreta blaugrana. I per celebrar-ho, fent petons a l'escut, a l'estil Carles Puyol, i després crític amb perdre aquest avantatge de 4-2 en el tram final del partit.
Pels últims 10 minuts de l'equip no hem estat al nivell, s'ha notat, i jo crec que veient el nivell que hem donat els últims 10 minuts ens ho mereixem l'empat. Te diria que els 5 minuts principals no han sigut gaire bons, després ens hem sabut capgirar la situació, hem donat un gran nivell, hem jugat 70 minuts espectaculars, però ja també ens va passar a Lliga, no els hi podem donar res a aquest equip perquè sabem que ens pot matar en qualsevol moment, i ens ha tornat a passar i hem de fer un punt d'inflexió en aquest que ens ha passat.
I no deixem l'actualitat blaugrana en clau futbolística perquè baixem al filial, que milita a Primera Federació, que viu hores, doncs, de molta pressió amb l'equip en descens, i el Barça Atlètic, en aquest cas la directiva del Barça, doncs ha decidit i va anunciar ahir que Sergi Milà és el nou entrenador del filial, substituint d'aquesta manera Albert Sánchez. La mala dinàmica blaugrana, amb 8 partits consecutius sense guanyar i en zona d'ascens, ha desencadenat aquesta decisió. Milà, fins ara coordinador de futbol 11 del futbol formatiu del club, té més de 20 anys d'experiència a les banquetes de les categories inferiors del Barça. I baixem ara fins a la Tercera Federació de Futbol, perquè continua l'enrenou amb el Lleida Esportiu i l'Ajuntament. Hi ha hagut ja denúncies a nivell jurídic per l'ús del Lleida Esportiu del camp municipal d'esports. Doncs bé, un altre agent implicat, encara que sigui de manera, doncs, indirecta, és l'Atlètic Lleida, que veu incomprensible que se l'utilitzi en el conflicte entre la Paeria i el Lleida. El director esportiu del club, Xavi Bartolo, considera que relacionar l'Atlètic Lleida amb el procés judicial obert és surrealista. Informa des de UAU Lleida Ràdio el nostre company Sergi Guiu.
Tot i que l'Atlètic Lleida s'havia mantingut apartat de l'enrenou que envolta la Paeria i el Lleida Club de Futbol, el director esportiu del club, Xavi Bartolo, ha alçat la veu i ha titllat de surrealista que des del club del camp d'esports s'involucri a l'Atlètic Lleida amb aquest conflicte. L'escoltem.
El qui cregui que aquí l'Atlètic Lleida té alguna cosa a veure és que no entén realment la situació actual del futbol lleidatà. Només ho puc entendre com una manera de fer soroll, intentar traure's del damunt les dificultats que estan passant, la incapacitat de solucionar tots els problemes amb els que estan immersos, i bueno, i és molt fàcil al final tirar pilotes fora i fer soroll i ficant el nom de l'Atleti d'entremig, que és una cosa absolutament incomprensible.
I és que, segons el director esportiu del Ramon Farrús, tot plegat és una forma de fer soroll.
Intentar relacionar l'Atleti Lleida relacionat amb el procés judicial que té l'altre club de futbol de la ciutat amb l'Ajuntament és una cosa absolutament surrealista. Només ho puc entendre com una maniobra del senyor Pereira i del seu adjunt Marc Torres per distraure l'atenció dels problemes interns que deuen tenir, perquè si no, no entenc de cap tipus de manera.
Bartolo ha afegit que l'Atlètic ja no té res a dir al voltant del procés judicial obert i que respectaran el que acabi passant.
Doncs gràcies, Sergi Guiu. I en aquesta mateixa categoria, la tercera federació, on l'Atlètic Lleida és un dels equips que opta a cercar les places de play-off d'ascens a segona federació, trobem el Prat, una associació esportiva Prat, encara el repte de trencar la mala ratxa de perdre en el darrer minut de l'afegit. Ho farà davant el Sant Cristòbal, contra qui buscarà allunyar-se de la zona d'ascens i canviar la seva situació, en la qual en els darrers tres partits ha rebut un gol en contra a la darrera jugada de l'enfrontament. Ens amplia aquestes dades, aquesta informació, des del Prat Ràdio, Laura Prilló.
L'associació esportiva Prat encara el repte de trencar la mala ratxa de perdre en el darrer minut de l'afegit. Ho farà davant el Sant Cristòbal, contra qui buscarà allunyar-se de la zona de descens i canviar la seva situació, en la qual en els darrers tres partits ha rebut un gol en contra en la darrera jugada de l'enfrontament. Així ho explicava el seu entrenador, Miquel Motoso.
Quina explicació dones, no? Al final és, oye, pues mira, es que es mala suerte, oye, pues mira, es que errores puntuales, es que no, es que no, sí, vale, errores puntuales, pero es que el rival también tiene errores puntuales y tú no tienes esa ocasión para meterla con la oreja. Y tens un chut de fuera de área o tens sis chuts de fuera de área y toca una pierna, toca la otra, no sé qué tal, y este un chut, por ejemplo, no avui en el cas, pero altres ocasions, y de nada te sacan, pasan por debajo de cuatro piernas y te meten un gol como el de la grama la semana pasada. Llavors dius, bueno, pues... No, tampoc digues mala sort, perquè mala sort, pues sí, és mala sort, crec que sí, però clar, tants partits, pues és un error nostre, és un error de concentració. O sigui, pues pot ser també, o sigui, pues no, és un error de que al final el jugador no té nivell per a esto, o l'entrenador ha cometit un error aquí o allà i tal. Però no, és inexplicable, no? Sempre és algo que dius, ostres, que és, no, és un factor que crec que és per estudiar, no? Al final sempre es deu el mateix, no? El tema del Madrid, el tema de Champions, que sí i tal, sempre deia que tiene este gen que de la nada te saca i los partidos siendo inferior, però en aquest cas algú també és per estudiar, no? El que està passant a Prat aquest any és flipante, vamos.
El proper rival de l'AE Prat, el Sant Cristòbal, arriba a la 24a jornada en 11a posició, amb 27 punts, i ve d'empatar enfront al Manresa. En canvi, el conjunt pretenc, que ve de perdre, va 15è amb 20 punts a un lloc de la zona de descens.
Gràcies, Laura. I ara farem doncs un apunt de la tercera catalana, però ens traslladem a Terres de Tarragona, perquè concretament l'Horta de Sant Joan ha recuperat el futbol. I l'equip amateur, amb només un parell d'anys des que es va reactivar, ja disputa la fase d'ascens a tercera catalana i ho fa amb la singularitat de jugar en un dels pocs camps de terra que queden a Catalunya. Vicky Magí, des de Canal 21, Ebre 21 Ràdio.
Després de 6 anys sense futbol, Horta de Sant Joan va recuperar-lo fa dues temporades, amb un equip que la passada campanya va acabar 6è i que enguany està disputant la fase d'ascens a la tercera catalana. Carles Aguirre, president del club, recorda la tornada del futbol al poble.
A través de la iniciativa d'un grup de joves d'aquí del poble, que havien crescut a les canteres de clubs més grans de la zona, pues va néixer la necessitat o la idea de tornar al futbol al poble. Ja teníem les instal·lacions, l'únic que faltava pues, era una junta forta, una junta que ho tirés endavant i després la creació d'un equip.
L'Horta compta amb un dels pocs camps de terra que hi ha a Catalunya i Salvador Miralles, directiu i expresident, afirma que és complicat revertir aquesta situació.
I ara ho veig difícil, perquè són pobles petits, pobles de no massa recursos, però bueno, jo, si algun dia se pot fer el camp d'herba, el club de futbol d'Horta millorarà, perquè podrà tindre cadet, podrà tindre juvenil, podrà tindre futbol femení, podrà tindre veterans, cosa que ara el camp d'herba, el camp de terra, dona molta feina i moltes obligacions per a la Junta poder tirar endavant.
Amb camp de gespa artificial o sense ell, Horta torna a viure al màxim la il·lusió del futbol.
Deixem el futbol i obrim ara plana per al bàsquet i concretament pel Baxi Manresa, que ha aprofitat l'aturada de la competició per reforçar la seva plantilla. El club del Bages ha anunciat el fitxatge d'Armel Traoré, un ala pivot francès de 22 anys i 2,03 metres d'alçada, que arriba procedent de la franquícia dels Lakers, on ha jugat tant a l'NBA com a la G-League aquesta temporada. Ens amplia el perfil d'aquest nou jugador del Baxi Manresa des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Traoré, nascut a Créteil, França, ja té experiència a la Lliga Francesa i destaca per ser un jugador atlètic amb capacitat de rebot i versatilitat. En atac, el jugador s'incorpora al conjunt de Diego Campo per la resta de temporada i amb opció a continuar un any més. Xavi Pujol, director esportiu del bàsquet Manresa, donava els detalls sobre aquest sorprenent fitxatge.
Un jugador amb molta energia, de molta intensitat, que juga dur, que destaca per la seva polivalència, pot fer diverses posicions amb diversos rols i perfils diferents. Aprofitem doncs, una situació de mercat que se'ns apareix per millorar i ampliar doncs, els recursos de l'equip en un moviment ambiciós per part del club.
Amb aquest reforç, el Baxi Manresa busca guanyar solidesa a la pintura de cara als compromisos de la Lliga Endesa i la Basketball Champions League. Cal tenir present que durant el mes de març els manresans tindran dos partits per setmana entre les dues competicions.
Doncs això pel que fa, en aquest cas, al Baxi Manresa, però tenim un apunt d'última hora, també relacionat amb el bàsquet, però en aquest cas, del Barça, que ha comunicat la lesió del base Juan Núñez amb una inflamació del menisc extern del genoll dret. El madrileny serà baixa al partit d'Eurolliga de demà a la pista del Real Madrid. Per tant, doncs, males notícies pel Barça de bàsquet amb aquesta baixa d'última hora. I ara ens llancem a la piscina per parlar de waterpolo. Doncs ens llancem a la piscina per parlar de waterpolo de l'Atlètic Barceloneta, que juga aquest dimecres la segona jornada de la segona fase de la Champions League. Els mariners, que van caure la primera jornada a la piscina al Ferencváros d'Hongria, reben la visita de l'Oradea de Romania, que també va caure en el primer partit. A partir de les 8 del vespre es juga aquest match. Els jugadors dirigits per Elvis Fatovic necessiten el triomf per no veure's despenjats en aquest inici dels quarts de final. I més waterpolo, en aquest cas, la divisió d'honor femenina. Aquest dimecres juguen dos partits de la jornada 17. A 8:45, el Rubí, últim classificat, rep la visita d'un dels candidats al títol i tercer a la Lliga, al Terrassa. Precisament des del canal Terrassa, Miqui Romagosa ens amplia... Sembla que no podem disposar d'aquesta crònica encara. Doncs esperem els propers minuts. En tot cas, seguim parlant de waterpolo. I avui, a 9:15, el Sant Andreu, segon a la classificació, i un altre dels candidats al títol final, rep el Sant Feliu, situat a la part mitjana. I també d'aquesta mateixa jornada, ahir es va disputar el Sabadell 16, Catalunya 8. Les vallesanes són líders, amb 7 punts més que el Sant Andreu, que té un partit de menys, un Sabadell que, la veritat, lidera amb mà de ferro, amb contundència, a aquesta divisió d'honor femenina. Des de Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
Les de David Palma van superar ahir a la nit al Catalunya per 16-8 en el partit avançat de la 17a jornada i segueixen líders invictes. Bea Ortiz, amb 5 gols, va ser la més encertada. Són declaracions del tècnic del club.
Un partit important, no? Jugant contra el Cata, que és un equip que porta 2 o 3 jornades fent grans partits, no? Va perdre només de 2 contra el Sant Andreu, amb la qual parla molt bé de l'equip. Que està jugant bé i nosaltres doncs, hem fet la feina. Comencem a pensar ja en el partit de Champions que tenim dissabte i content de la feina d'avui.
Dissabte a les 6 serà aquest pròxim compromís de l'Astralpool contra el Bully Ahmed i amb el qual es tancarà la fase de grups de la Champions. Un partit en què ja hi serà l'estatunidenca Maggie Stephens i que es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, avui hi ha Lliga. És el torn de l'Indústria Santa Coloma en la 20a jornada de primera divisió. Els colomencs reben la visita al Còrdoba a partir de 9:15 del vespre. Un triomf dels de Xavi Closas davant un rival que és 12è situaria l'Indústria en play-off, ja que ahir el duel entre el Jaén i el Pozo de Múrcia va acabar empat a 2. Escoltem el jugador colomenc, volíem dir, Nil Closas.
Sí, no venen en la millor dinàmica, però al final s'ha demostrat en aquesta Lliga que tots els equips competeixen tots els partits i al final pues, vindran aquí amb aquesta intenció. Llavors, pues, nosaltres aquí ens hem de fer més forts, tornar a jugar al nostre joc i juntament amb l'afició i tot l'equip, crec que farem un molt bon partit.
I qui va fer la feina en aquesta jornada intersemanal de futbol sala és el Barça. Va guanyar per 1-2 a la pista del CUE, al Saragossa. Moltes dificultats, però triomf final. Escoltem l'entrenador del Barça, Tino Pérez.
Creo que ellos es un equipo muy disciplinado, que las cosas que hace las hace muy bien. Afortunadamente, bueno, pues hemos tenido la ocasión de ponernos por delante y nos ha dado un poco más de tranquilidad. A partir de ahí, como te digo, sufriendo y compitiendo. No ha sido un partido muy espectacular para nosotros, pero bueno, era fundamental seguir con esta racha. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying...
I també acabarem recordant que ahir es va presentar el Tour de França 2026 i tindrà com a centre neuràlgic Catalunya amb tres etapes. La primera serà una contrarrellotge des de Barcelona en final a Barcelona, la segona s'iniciarà a Tarragona i acabarà a Barcelona i la tercera s'iniciarà des de Granollers i entrarà en terreny francès. Fins aquí l'enjoc mitja hora d'Esport Català de xarxa de comunicació local amb un servidor Joan Garcia, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimecres 26 de febrer de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 26 de febrer, us parla Joan García, avui el Martí González, el tenim una mica malalt, esperem que demà ja pugui tornar en aquests micròfons. Un dia marcat per l'empat a 4 entre el Barça i l'Atlètic de Madrid en el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Però el dia també es porta a parlar del conflicte per l'ús del camp de futbol del Lleida Esportiu, el camp d'esports, per part de la paeria de l'Ajuntament. Hi ha una guerra judicial oberta entre el club lleidatà i la paeria, l'Ajuntament, qui és el propietari de l'equipament. En tota aquesta polèmica, també ha dit la seva el Club Atlètic Lleida, acusat d'estar al darrere d'aquesta problemàtica. L'Atlètic Lleida s'ha posicionat a través del director esportiu Xavier Bartolo. I pendents també avui de la gran victòria del CAC 7 Granollers, que el manté viu a la darrera jornada de la competició europea. Amb aquest triomf, els d'Antonio Rama mantenen vives les seves opcions de superar la main round en una última jornada que es jugarà la setmana vinent apassionant davant el GOG. Un triomf a Dinamarca donaria accés als vuitens d'aquesta competició continental. Bàsquet, futbol, sala i waterpolo, entre altres esports. Tot això avui en joc, mitja hora d'esport català aquí a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Sara Bella, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs començarem parlant de futbol, del Barça i l'Atlètic de Madrid, que van empatar 4 en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol.
Els matalassers van començar amb dos gols en els primers 5 minuts de partit gràcies a les dianes de Julián Álvarez i Griezmann, però el Barça va reaccionar i arribava al descans per davant en el marcador amb els gols de Pedri, Cubarsí i Íñigo Martínez. A un quart d'hora pel final del partit, una diana de Lewandowski feia pensar que el partit quedava sentenciat, però Llorente al 84 i Sorlot al 93 van fer el definitiu empat a 4. L'eliminatòria resoldrà el Metropolitano el pròxim 2 d'abril amb la tornada de la competició.
Pel que fa al Barça Atlètic, el conjunt blaugrana ha anunciat a Sergi Milà com a nou entrenador del filial, substituint d'aquesta manera Albert Sánchez.
La mala dinàmica blaugrana amb 8 partits consecutius sense guanyar i en zona de descens ha desencadenat aquesta decisió. Milà, fins ara coordinador del futbol 11 del futbol formatiu del club, té més de 20 anys d'experiència en les banquetes de les categories inferiors del Barça.
En bàsquet, el Sant Feliuenc ha anunciat aquest dimarts que el Barça tanca el vincle, la vinculació amb l'equip del Baix Llobregat.
El vincle més gran a nivell esportiu de les dues entitats és quan va arribar a jugar a la màxima categoria, sent Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. El Sant Feliuenc explica ara que configurarà un nou projecte per al curs vinent, ja fora del paraigua blaugrana.
Més bàsquet, el Baxi Manresa arriba al francès Armel Traoré.
Aler Pivot, francès de 22 anys, que jugava fins ara als Lakers de Los Angeles, amb qui alternava l'NBA amb la Lliga de Desenvolupament.
I més bàsquet, Quino Colom ha anunciat la seva retirada.
El bas andorrà de 36 anys tanca la seva carrera professional després de gairebé 20 temporades. El bas es va formar a Andorra i a Lleida abans de començar a jugar professionalment al Saragossa. A partir d'aquí va passar per més d'una dotzena d'equips tant nacionals com estrangers, com l'Unix Kazan, l'Estrella Roja o l'AEK d'Atenes. Les dues últimes temporades les va jugar al bàsquet Girona fins que va acabar contracte aquest estiu. Colom ha jugat 315 partits a la Lliga ACB i també va ser internacional amb la selecció espanyola.
I un altre punt de bàsquet.
A la tercera FEP aquest dimecres es recupera un partit de la jornada 17. A partir de les 5 de la tarda, duel de la part alta de la classificació entre el Cadí Manresa i el Barça Atlètic. Tots dos equips sumen 12 victòries i pugnen per la tercera plaça del grup B.
Pel que fa a l'handbol, important victòria del Freikin Balonmano Granollers a la Lliga Europea.
Els ballagians es van imposar al Crient Suís 31-29. Amb aquest triomf, els d'Antonio Ramà mantenen vives les seves opcions de superar la main round en una última jornada que jugarà la setmana que ve davant del GOG. Un triomf a Dinamarca donaria l'accés als vuitens de la competició europea.
En futbol sala, aquest dimecres és el torn per l'Indústria Santa Coloma en la 20a jornada de la primera divisió.
Els colomencs reben la visita del Córdoba a partir de 8:45 del vespre. Un triomf que dels de Xavi Closas davant un rival que és 12è situaria l'Indústries en play-off, ja que ahir el duel entre el Jaén i el Pozo va acabar amb empat a 2. Ahir el Barça va patir de valent contra el Coel Saragossa per endur-se la victòria 1-2. Un gol de Sergio González de l'Equador de la segona part donava el triomf als de Tino Pérez. Els blaugranes continuen tercers a 2 punts de Peníscola, però a 3 del líder, el Movistar Inter, que va empatar 0 contra el Cartagena.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga aquest dimecres la segona jornada de la segona fase de la Champions League.
Els mariners, que van caure en la primera jornada a la piscina del Ferencváros, reben la visita de l'Oradea de Romania, que també va caure en el primer partit a partir de les 8 del vespre. Els jugadors dirigits per Elvis Fatovic necessiten el triomf per no veure's despenjats en aquest inici dels quarts de final.
I més waterpolo, en aquest cas, a la divisió d'honor femenina, Sara.
Aquest dimecres es juguen 2 partits de la jornada 17. A 8:45, el Rubí, últim classificat, rep la visita d'un dels candidats al títol i tercer a la Lliga, el Terrassa. I a 9:15, el Sant Andreu, segon a la classificació i un altre dels candidats al títol final, rep el Sant Feliu, situat a la part mitjana. D'aquesta mateixa jornada, ahir es disputava el Sabadell 16, Catalunya 8. Les vallesanes, perdoneu, són líders amb 7 punts més que el Sant Andreu, que té un partit menys.
I per acabar, en tenis taula, continua a Tarragona el Campionat d'Espanya.
Demà s'iniciaran les copes del rei i de la reina, que culminaran divendres abans de les 2 darreres jornades de l'esdeveniment.
Gràcies. Ladies and gentlemen. Comencem aquest en joc i ho farem parlant de futbol encara amb la ressaca d'ahir del Futbol Club Barcelona 4, l'Atlètic de Madrid 4, 8 gols, i la veritat va ser un partit trepidant per l'espectador amb molts gols i emoció fins al final. I és que en els primers 5 minuts de partit, l'Atlético Madrid ja dominava el marcador, 0-2, amb gols de Julián Álvarez i Griezmann. Però el Barça va reaccionar, i de quina manera, abans d'arribar al descans. Pedri, Cubarsí, de Corna i Íñigo Martínez van capgirar el marcador. A 1/4 d'hora pel final del partit, Mariano Lewandowski situava el 4-2 i feia pensar que pràcticament el partit estava sentenciat. Però res més lluny amb gols de Llorente al 84 i Sorloth al 93, que van fer el definitiu empat a 4. Una eliminatòria que, per tant, queda pendent de la tornada. Serà el Metropolitano el 2 d'abril. Reaccions després del partit. El primer a parlar, el tècnic alemany Hansi Flick.
Estic decebut, satisfet amb el partit per com hem jugat. Ens hem recuperat després dels 2 gols. 2 gols en contra a l'inici del partit. Però ens hem recuperat. Com hem jugat a futbol. Hem dominat. Ha estat realment genial.
I també escoltarem el golejador ahir, el defensa central Pau Cubarsí. Una rematada a córner i fent petons a l'escut, recordant el capità en Carles Puyol. Escoltem Pau Cubarsí, crític amb la part final del partit.
Pels últims 10 minuts de l'equip no hem estat al nivell, s'ha notat, i jo crec que veient el nivell que hem donat els últims 10 minuts ens ho mereixem l'empat. Te diria que els 5 minuts principals no han sigut gaire bons, després ens hem sabut capgirar la situació, hem donat un gran nivell, hem jugat 70 minuts espectaculars, però ja també ens va passar a Lliga, no els hi podem donar res a aquest equip perquè sabem que ens pot matar en qualsevol moment, i ens ha tornat a passar i hem de fer un punt d'inflexió en aquest que ens ha passat.
I en clau blaugrana, estem parlant de futbol, el Barça Atlètic ha hagut de fer canvis amb la mala dinàmica de l'equip. 8 partits consecutius sense guanyar en zona d'ascens. Arriba Sergi Milà per substituir Albert Sánchez. Un Sergi Milà que fins ara era coordinador del futbol 11 al futbol formatiu del club, amb més de 20 anys d'experiència a les banquetes de les categories inferiors del Barça. De la primera federació baixem dos esglaons. A tercera federació, l'Atlètic Lleida veu incomprensible que s'utilitzi en el conflicte entre la Paeria i el Lleida el seu nom. El director esportiu del club, Xavi Bartolo, considera que relacionar l'Atlètic Lleida amb el procés judicial obert és surrealista. Informa des d'UAU Lleida Ràdio, en Sergi Guiu.
Tot i que l'Atlètic Lleida s'havia mantingut apartat de l'enrenou que envolta la Paeria i el Lleida Club de Futbol, el director esportiu del club, Xavi Bartolo, ha alçat la veu i ha titllat de surrealista que des del club del Camp d'Esports s'involucri a l'Atlètic Lleida amb aquest conflicte. L'escoltem.
El qui cregui que aquí l'Atlètic Lleida té alguna cosa a veure és que no entén realment la situació actual del futbol lleidatà. Només ho puc entendre com una manera de fer soroll, intentar traure's del damunt les dificultats que estan passant, la incapacitat de solucionar tots els problemes amb els que estan immersos i és molt fàcil al final tirar pilotes fora i fer soroll i ficant el nom de l'Atlètic Lleida entremig, que és una cosa absolutament incomprensible.
I és que segons el director esportiu dels del Ramon Farrús, tot plegat és una forma de fer soroll.
Intentar relacionar l'Atlètic Lleida relacionat amb el procés judicial que té l'altre club de futbol de la ciutat amb l'Ajuntament és una cosa absolutament surrealista. Només ho puc entendre com una maniobra del senyor Pereira i del seu adjunt Marc Torres per distraure l'atenció dels problemes interns que deuen tenir, perquè si no, no entenc de cap tipus de manera.
Bartolo ha afegit que l'Atlètic Lleida no té res a dir al voltant del procés judicial obert i que respectaran el que acabi passant.
En aquesta mateixa categoria, la tercera federació, l'Associació Esportiva Prat, encara el repte de trencar la mala ratxa de perdre en el darrer minut de l'afegit. Ho farà davant el Sant Cristóbal a Terrassa, a Can Anglada, contra qui buscarà allunyar-se de la zona d'ascens i canviar la seva situació, en la qual en els darrers tres partits ha rebut un gol en contra en la darrera jugada de l'enfrontament. Ens amplia aquesta estadística, aquesta informació, la nostra companya del Prat Ràdio, Laura Prilló.
L'Associació Esportiva Prat encara el repte de trencar la mala ratxa de perdre en el darrer minut de l'afegit. Ho farà davant el Sant Cristóbal, contra qui buscarà allunyar-se de la zona de descens i canviar la seva situació, en la qual en els darrers tres partits ha rebut un gol en contra en la darrera jugada de l'enfrontament. Així ho explicava el seu entrenador, Miquel Motoso.
Quina explicació dones, no? Al final és, oye, pues mira, es que es mala suerte, oye, pues mira, es que errores puntuales, es que no, es que no, sí, vale, errores puntuales, pero es que el rival también tiene errores puntuales y tú no tienes esa ocasión para meterla con la oreja y tens un chut de fuera de área o tens sis chuts de fuera de área y toca una pierna, toca la otra, no sé qué tal, y este un chut, por ejemplo, no avui en el cas, pero altres ocasions, y de nada te sacan, pasan por debajo de cuatro piernas y te meten un gol como el de la grama la semana pasada. Llavors dius, no, pues no, tampoco dir és mala sort, perquè mala sort, pues sí, és mala sort, crec que sí, però clar, tants partits, pues és un error nostre, és un error de concentració, o sea, pues pot ser també, o sea, pues no, és un error de que al final el jugador no tiene nivell para esto, o l'entrenador ha cometido un error aquí o ahí y tal. Però no és inexplicable, no? Sempre és algo que dius, ostres, que és, no, és un factor que crec que és per estudiar, no? Al final sempre es deu el mateix, no? El tema del Madrid, amb el tema de Champions, que sí i tal, sempre deia que tiene este gen que de la nada te saca i los partidos siendo inferior, pues en aquest cas és algo també, és per estudiar, no? El que està passant a De Prat aquest any és flipante, vamos.
El proper rival de l'AE Prat, el Sant Cristóbal, arriba a la 24a jornada en 11a posició, amb 27 punts, i ve d'empatar enfront al Manresa. En canvi, el conjunt pretenc, que ve de perdre, va 15è amb 20 punts a un lloc de la zona de descens.
Obrim ara plana pel bàsquet, perquè el Màxim Manresa aprofita l'aturada de la competició per reforçar la seva plantilla. El club del Baix ha anunciat el fitxatge d'Armel Traoré, un ala pivot francès de 22 anys i 2 metres 3 centímetres d'alçada, que arriba procedent de la franquícia dels Lakers, on ha jugat tant a l'NBA com a la G-League aquesta temporada. Jordi Givert, des de Ràdio Sallent.
Traoré, nascut a Créteil, França, ja té experiència a la Lliga Francesa i destaca per ser un jugador atlètic amb capacitat de rebot i versatilitat. En atac, el jugador s'incorpora al conjunt de Diego Campo per la resta de temporada i amb opció a continuar un any més. Xavi Pujol, director esportiu del bàsquet Manresa, donava els detalls sobre aquest sorprenent fitxatge.
Un jugador amb molta energia, de molta intensitat, que jugador, que destaca destaca per la seva polivalència. Pot fer diverses posicions amb diversos rols i perfils diferents. Aprofitem doncs, una situació de mercat que se'ns apareix per millorar i ampliar doncs, els recursos de l'equip en un moviment ambiciós per part del club.
Amb aquest reforç, el Baxi Manresa busca guanyar solidesa a la pintura de cara als compromisos de la Lliga Endesa i la Basketball Champions League. Cal tenir present que durant el mes de març els manresans tindran dos partits per setmana entre les dues competicions.
Doncs ara hem de parlar de Clau Bàsquet, però del Barça, que ha comunicat la lesió del base Juan Núñez amb una inflamació del menisc extern del genoll dret. El madrileny serà baixa al partit d'Eurolliga de demà, precisament a la pista del Real Madrid. I ara ens llancem a la piscina. Parlem de waterpolo, de l'Atlètic Barceloneta, que juga aquest dimecres la segona jornada de la segona fase de la Champions League. Els mariners, que van caure en la primera jornada de la piscina del Ferencváros a Hungria, reben la visita de l'Oradea de Romania, que també va perdre el primer partit. La cita és avui a partir de les 8 del vespre. Els jugadors dirigits per Elvis Fatovic necessiten el triomf per no veure's despenjats en aquest inici dels quarts de final. I també hem de parlar de la divisió nord femenina. Aquest dimecres es juguen dos partits de la jornada 17. A 8:45, el Rubí, últim classificat, rep la visita d'un dels candidats al títol i tercer a la Lliga, al Terrassa. Des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Sobre el paper pot semblar un partit fàcil, però el Club Natació Terrassa no refia en els derbis davant el Rubí. Partits on les forces s'igualen i el conjunt agarenc doncs, ha vist com les darreres temporades ha estat un dels equips que més li ha costat aconseguir la victòria. El conjunt d'Edu Vera continua el seu procés de treball després de ja 4 partits, 3 de Lliga i un de la Champions. El Club Natació Terrassa també té al cap la preparació a la competició del CAO, on recordem que el Terrassa s'enfrontarà al Sabadell. Per tant, doncs, començar a preparar aquesta competició sense deixar de banda doncs, refermar la seva posició de privilegi a la classificació. Un partit on el conjunt d'Edu Vera, que afronta el partit amb tota la plantilla a disposició, espera continuar conjuntant peces de cara a aquesta data assenyalada del calendari, com dèiem, la competició del CAO, la Copa de la Reina, a Palma de Mallorca.
Gràcies, Miqui. I avui també, a 9:45, el Sant Andreu, segon a la classificació, i un altre dels candidats al títol final, rep el Sant Feliu, situat a la part mitjana. D'aquesta mateixa jornada, ahir es disputava el Sabadell 16, Catalunya 8. Les vallesanes són líders amb 7 punts més que el Sant Andreu, que té un partit menys. Des de Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
Les de David Palma van superar ahir a la nit al Catalunya per 16-8 en el partit avançat de la 17a jornada i segueixen líders invictes. Bea Ortiz, amb 5 gols, va ser la més encertada. Són declaracions del tècnic del club.
Un partit important, no? Jugant contra el Cata, que és un equip que porta 2 o 3 jornades fent grans partits, no? Va perdre només de 2 contra el Sant Andreu, amb el qual parla molt bé de l'equip que està jugant bé, i nosaltres doncs, hem fet la feina. Comencem a pensar ja en el partit dels Champions que tenim dissabte i content de la feina d'avui.
Dissabte a les 6 serà aquest pròxim compromís de l'Astralpool contra el Bully Ahmeni, amb el qual es tancarà la fase de grups de la Champions. Un partit en què ja hi serà l'estatunidenc amb Maggie Stephens i que es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, avui partit important per l'Indústria Santa Coloma, i és que juga la 20a jornada de la primera divisió intersetmanal. Els colomencs reben la visita del Còrdoba a partir dels 8:45 del vespre, un triomf dels de Xavi Closas en un rival que és 12è, situaria l'Indústria en playoff, perquè han d'aprofitar l'empat ahir entre Jaén i el Pozo de Múrcia, que va acabar, volíem dir, amb empat a 2. Escoltem el jugador colomenc Nil Closas.
Sí, bueno, no venen en la millor dinàmica, però al final s'ha demostrat en aquesta lliga que tots els equips competeixen tots els partits i al final pues, vindran aquí amb aquesta intenció. Llavors, pues, nosaltres aquí ens hem de fer més forts, tornar a jugar al nostre joc i juntament amb l'afició i tot l'equip, crec que farem un molt bon partit.
I qui va fer els deures va ser el Barça ahir. Va guanyar per 1-2 a la pista al Cué, al Saragossa, en gol de Sergio González a l'Equador de la segona meitat per donar el triomf als de Tino Pérez. Els blaugranes continuen tercers, a 2 punts del Peñíscola, però 3 del líder, el Movistar Inter, que va empatar 0 contra el Cartagena. Escoltem l'entrenador del Barça, Tino Pérez.
Creo que ellos es un equipo muy disciplinado, que las cosas que hace las hace muy bien. Afortunadamente, bueno, pues hemos tenido la ocasión de ponernos por delante y nos ha dado un poco más de tranquilidad. A partir de ahí, como te digo, sufriendo y compitiendo. No ha sido un partido muy espectacular para nosotros, pero bueno, era fundamental seguir con esta racha.
Doncs del futbol sala passem a l'handbol, perquè ahir el Balonmano Granollers va aconseguir un triomf important per seguir amb aspiracions i viu en aquesta lliga europea. Els ballassans es van imposar al Crient Suís 31-29 i deixen pendent a la classificació per als vuitens de final amb la visita la setmana vinent a la pista del Coc. Moment d'escoltar, des de Ràdio Granollers, la nostra companya Elisenda Coquet.
L'entrenador Antonio Rama està orgullós de la feina de l'equip.
Doncs ha estat un partit, penso que diferent també, no?, pel ritme i perquè havíem de contrarrestar doncs, tot aquest ritme de partit que ens van posar en el partit de Suïssa. Veníem preparats i per això hem plantejat aquest partit amb menys canvis dels habituals i potser doncs, penso que aquí ha estat una mica la clau de poder aturar doncs, aquests primers gols tan ràpids que ens feien i penso que a partir d'aquí doncs, hem pogut controlar una mica més el partit. No? Molt contents perquè al final doncs, ens plantem a l'última jornada amb totes les opcions i depenem de nosaltres, i tot i sabent la dificultat. Així que molt orgullós de la feina de l'equip i amb moltes ganes.
El conjunt granollerí es jugarà la classificació en un partit decisiu davant el GOG danès dimarts que ve a 6:45 de la tarda a Dinamarca.
I ahir a la tarda es presentava a Barcelona el Tour de França 2026 i amb una molt bona notícia per Catalunya. Acollirà 3 proves. Un inici de la prova francesa serà el dissabte 4 de juliol de l'any vinent amb la disputa de la primera etapa que tindrà inici final a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que recorrerà alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat i que acabarà a l'estadi olímpic Lluís Companys. La segona etapa, que es disputarà el diumenge 5 de juliol, tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a Barcelona. Tarragona serà el punt de partida d'aquesta segona etapa. La ciutat esdevindrà l'epicentre mundial del ciclisme en acollir un esdeveniment seguit per milions de persones d'arreu del món. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subratllat que moltes ciutats catalanes somiaven a acollir l'inici d'una etapa de la Ronda Francesa que ha escollit la capital tarragonina per arrencar el recorregut de la segona jornada de l'edició del 2026. El batlle ha apuntat que el secret és ser una mica agosarat i molt d'esforç conjunt al darrere, i considera que la prova ciclista més important del món ha confiat en Tarragona no només pel seu patrimoni històric, sinó també per la capacitat d'organitzar esdeveniments d'aquesta magnitud.
Era el somni de moltes ciutats ser inici d'etapa de tota Catalunya, no? En aquest cas del Tour de França, i ho ha estat Tarragona, i pot imaginar l'esforç que hi ha darrere, esforç conjunt, esforç d'una ciutat que a més han confiat el Tour de França no només pel nostre patrimoni històric, sinó també per la nostra capacitat d'organitzar esdeveniments d'aquesta magnitud.
El sector turístic de la ciutat confia a allotjar i atendre els equips i aficionats de la prova ciclista no només el dia de la prova, sinó també els dies previs de la sortida, bé sigui pels preparatius o bé per fer turisme.
Doncs anem a conèixer una miqueta més aquestes 3 etapes que tindran a Catalunya com a epicentre del ciclisme mundial. Recordin, serà el 2026. Començarà el cap de setmana del 4 de juliol amb aquesta contrarrellotge per equips, un total de 19 quilòmetres on, entre d'altres, hi haurà Doncs l'inici a la platja del Parc del Fòrum. Els ciclistes circularan per l'Avinguda Litoral, Passeig de Garcia Fària, el carrer Josep Pla, la Rambla de Guipúscoa, el carrer Aragó, el carrer de Mallorca, passant al costat de la Sagrada Família, i de nou el carrer de l'Aragó, Tarragona, plaça Espanya, la muntanya Montjuïc, Can Pujada, el castell, i final a l'estadi Olímpic Lluís Companys. La segona etapa, Tarragona-Barcelona, 178 quilòmetres. Doncs hi haurà una jornada bastant planera, amb dues petites passades en alt, Begues i la Santa Creu d'Olorda. Un cop superada aquesta última pujada, els ciclistes enfilaran ja cap a Barcelona per entrar al circuit de Montjuïc, al qual li faran dues voltes i acabar de nou a l'estadi Olímpic Lluís Companys. I la tercera etapa, doncs, iniciarà des de Granollers, des de la capital del Vallès Oriental, que acollirà aquesta sortida de la tercera etapa. Serà el comiat de la ronda francesa del territori català, ja que els ciclistes enfilaran cap als Pirineus i la frontera francesa. Sens dubte, un 2026, un any important, on, com dèiem, la ronda francesa tindrà a Catalunya com a l'inici d'aquesta cursa amb tres etapes, déu-n'hi-do, com gaudiran els amants del ciclisme de casa nostra. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Joan Garcia, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
No et puc dir el que sentim, però ens tindràs al teu costat en tot moment. Tot el que tenim és per tu. Volem ser la llum, el caliu, el bon temps.
Bona tarda.
Bona tarda.